Toc d'hoquei.
Suma i segueix. L'hoquei català suma un nou títol i amb certa dosi d'èpica. El Centre d'Esports Vendrell està d'anar de bona. La seva primera temporada a l'hoquei estatal, després de molts anys sense estar-hi, s'ha saldat amb un títol. Eren els organitzadors i han fet valer el factor pista. El Vendrell ha guanyat la Copa del Príncep, revalidant així el Xum Massanet, que la va guanyar l'any passat, i la Defes la va guanyar en la primera edició. Van haver de suar de valent, però la Copa és seva, davant de rivals que no li han posat gens fàcil. Ah, i aquesta setmana toca Supercopa.
Toc d'hoquei amb Sergi Sabater i Marc Pijuan.
Com estan? Benvinguts al Toc d'hoquei novament, aquest espai dedicat a l'hoquei patins, en una setmana on anem farcidets de tema i farcidets de competicions. A banda de la Copa del Príncep, amb què obrirem aquest Toc d'hoquei d'avui, tenim, com dèiem, també en portada la Supercopa que es comença a disputar aquesta setmana i també informacions de la Copa del Rei, perquè també aquesta setmana se celebra el sorteig de la competició. Tot això, doncs, aquí el contingut d'aquest Toc d'hoquei, un espai que, com sempre, recordem, ens podeu trobar per internet a tocdhoquei.net i a radio@tocdhoquei.net, a banda de deixar-nos comentaris al nostre mur de Facebook, com fan diverses persones, i aquests comentaris, evidentment, els farem arribar als oients de ràdio del Toc d'hoquei. Dit tot això, doncs, anem per feina. Comencem amb Marc Pijuan, ens acosta la Copa del Príncep. I paid my dues, time after time. I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes, I've made a few.
Passem ja a parlar d'aquesta Copa del Príncep, una Copa del Príncep que s'ha adjudicat al conjunt anfitrió del Vendrell després d'imposar-se a l'Alcobendas a la final. Un Alcobendas que arribava a aquesta final després de guanyar per un clat 3-0 al favorit d'aquesta competició, o el favorit, en teoria, d'aquesta Copa del Príncep i líder destacat d'aquesta primera divisió espanyola, com és el Liceo B, que no va complir amb les expectatives i va quedar fora de la gran final. Per la seva banda, el Vendrell es va guanyar el dret d'estar en aquesta final després de guanyar el Gallec en semifinals gràcies a un gol d'or de Joan Roig, que en la primera part de la pròrroga va posar el marcador favorable als del Vendrell. El temps reglamentari havia acabat amb un empat a un. A la gran final, tant Vendrell com Alcobendas van fer mèrits per emportar-se el títol i van disputar un bonic i emocionant partit. Els madrilenys van començar forts i ja en els primers instants van provocar un penal, que això sí, van desaprofitar. Arrel d'aquesta jugada, però, l'equip de casa va despertar i dos minuts més tard era Eloi Alvesa qui disposava d'un penal per al conjunt del Baix Penedès. El jugador del Vendrell no va errar el penal i va posar per davant el marcador el seu equip. Quatre minuts més tard, però, eren els madrilenys els que aconseguien marcar mitjançant Víctor Jiménez, qui completava una única jugada col·lectiva i restablia l'empat inicial al marcador. Amb aquest empat a un i una mica de joc dur per amb dues parts, finalitzaven els primers 25 minuts. La segona part va començar amb intensitat i, fruit d'això, tots dos equips van disposar de bones ocasions per avançar-se al marcador. No va ser, però, fins al minut 11 d'aquesta segona meitat que es va moure el marcador. L'equip que s'avançava era l'Alcobendas, que d'aquesta manera posava el 2-1 favorable al seu marcador. A partir d'aquí, el Vendrell es va llançar a la recerca del gol que empatés la final, i no va ser fins dos minuts abans d'acabar el partit que, de nou, Joan Roig, l'home dels gols miraculosos, seu va ser també el gol d'or de les semifinals davant del Gallec, empatava de nou el maig. 2-2, i amb aquest resultat s'arribava al final del partit. A partir d'aquí, dos pròrrogues que no van desequilibrar l'eliminatòria. Així que tant Vendrell com Alcobendas se la jugaven al cara o creu dels penals. La cara va ser pel Vendrell i la creu per l'Alcobendas. D'aquesta manera, l'equip de Xavi Mestre s'alçava amb la seva primera Copa del Príncep. Escoltem l'entrenador vendrellenc destacant el col·lectiu com una de les claus d'aquest triomf.
Sí, jo estic molt content per l'afició. Tinc una nota trista perquè em sap greu haver deixat la Bel fora un dia d'una final. Sempre he tingut que fer un descart a l'equip i això era... Pues, no és maco, però bueno, es veu que aquest equip ahir va jugar ell, avui juga un altre, aquest equip tots poden jugar i això ens fa grans.
qui també va voler destacar la victòria del Vendrell va ser el mateix alcalde de la localitat, Benet Jané.
Ens agrada que el nom del Vendrell doncs, surti, no? És evident, oi? Però també és molt important per la secció de hoquei, pel club, perquè hi ha molts esforços de persones a títol individual i a títol col·lectiu i que de tant en tant es vegin recompensades per una fita com aquesta, per aconseguir una fita com aquesta, això és molt important i molt bo. Per tant, jo me'n sento molt satisfet i felicito de tot cor els jugadors, a l'equip, a la secció i al club.
Amb aquest títol, el conjunt penedesenc inscriu el seu nom amb lletres d'or en aquesta Copa del Príncep i commemora d'una excel·lent manera els 50 anys de la fundació de la secció d'hoquei dins del Club Esportiu Vendrell. Ara resta un últim objectiu aquesta temporada, mantenir aquest any la categoria i poder, amb el treball i esforç i d'aquí no massa anys, aspirar a ascendir a la màxima categoria de l'hoquei estatal.
Okay.
La Copa del Príncep l'ha guanyat el Vendrell i, per tant, no podíem tenir altra opinió que la de ràdio del Vendrell. En Guillem Soler ens aporta aquest comentari.
Els dos equips que tenien ganes d'endur-se la Copa ho van demostrar abans de jugar els seus partits, ja que tant l'Alcobendas com, evidentment, el Vendrell portaven molts aficionats i molt de color a la graderia. Els jugadors dels dos equips sembla que van agafar molt ràpidament el missatge i primer l'Alcobendas de manera clara amb el Liceo B, i després el Vendrell amb gol d'or i patint contra un gran Jacek van plantar-se a la final. Tots els partits es van veure de manera gratuïta i això, vulguis o no, va ajudar a que no hi hagués ni un seient lliure, sobretot ja a la gran final. No? Els dos equips es van mereixer bastant el títol, però el Vendrell va tenir Òscar Ruiz per executar l'última pena màxima, l'únic jugador que, a més a més, portés a part, havia jugat la final sencera amb la pròrroga i tots els minuts també de la semi. A més, doncs, bueno, va fer aquest gol que li va donar al Vendrell el seu primer títol estatal. I per quedar-se amb detalls, potser em quedaria amb la imatge de jugadors de la base del Vendrell demanant que li firmessin els estics i les samarretes als jugadors del primer equip, que encara la canalla no havia dinat, eren prop de les 4 de la tarda, però no volien marxar sense endur-se un record de la final. I a destacar potser negativament l'àrbitre d'aquest últim partit, el senyor Galán, que no va parar de tallar el partit i mantençar faltes en atac. Una i altra banda van patir aquest sistema de tallar el joc per qualsevol mínim contacte i la veritat és que està bastant avorrit i fa que els partits no s'acabin mai. A part d'això, doncs, abans d'acabar, ja que em vindreu la possibilitat de dir el que em roti en aquesta secció, doncs, ja que m'hi poso, demanar per l'any vinent una final a 4, però en aquest cas de la Nacional Catalana, entre els millors equips de la categoria. Se li podria dir Copa Generalitat, o digueu-li com vulgueu, però tant les aficions com sobretot els jugadors que no poden optar a guanyar títols, però que també tenen molta qualitat, ho agrairien i seria una festa de l'hoquei del nostre país.
Entrem ja en terreny hoquei Lliga després d'aquesta Copa del Príncep que hem comentat abastament, explicant-vos els resultats de dues jornades de la competició. Dimarts de la setmana passada es jugava la jornada 20 de l'hoquei Lliga, només ressaltar algun parell de detalls. Per una banda, el partit entre el Noia Freixenet i el Xum Massanet no es va jugar a causa que el pavelló de l'Ateneu de Sant Sadurní de Noia doncs estava afectat en una paret pels cops de vent que havia rebut el cap de setmana anterior i es recomanava no fer ús durant tota la setmana passada, no es va fer ús d'aquest pavelló per cap activitat esportiva, també es van suspendre, per tant, competicions d'hoquei base del Noia Freixenet. D'altra banda, el partit entre el Vic i el Barça, els dos primers, també de dimarts de la setmana passada, va acabar amb un insòlit empat a 0. Tot i així van haver-hi moltes ocasions, però els porters van estar sempre molt encertats, Sergi Fernández i Aitor Egurro. A banda d'això, dir també que en aquella jornada el Reus va perdre a casa seva per 3-4 davant del Coinassa Liceu. Música. Fets aquests apunts, passem a repassar la jornada número 21 de la Hockey Lliga, celebrada íntegrament el passat dissabte amb els següents marcadors. Per una banda, el Barça va guanyar per 5-2 al CEMEX Tenerife, arrasant-lo tranquil·lament, amb un partit, per tant, molt calmat pels homes de Quim Paüls, que anaven en franca millora, com titulava la web del club blaugrana. A banda d'això, també es va registrar un empat a 5 entre el Massanet i l'Enrile Pas Alcoi. Un dels partits destacats d'aquesta jornada va ser el derbi d'Osona, un derbi d'Osona que sempre és bonic de veure, i en aquest cas el Voltregà Vic va acabar amb victòria dels visitants, victòria del club Patí Vic, que la seva pàgina web, que doncs evidentment es congratulen de la satisfacció que per als biguetans suposa guanyar a la pista de Sant Hipòlit. Els gols de l'equip de Vic els va fer Jordi Adué a la primera i a la segona part. Abans, Gerard Teixidor havia marcat el gol del Voltregà. Més marcadors d'aquesta 21a jornada, el Vilanova va guanyar per 2-4 a la pista de Lleida en un molt bon partit de l'equip del Garraf, que mica en mica va sumant punts que li fa falta si vol romandre en aquesta categoria. Tot i així, a vegades un no es queda a la categoria només pels seus esforços, sinó perquè els de sota no apreten gaire, com és el cas, perquè el Sitges segueix sense guanyar cap partit. Va perdre a casa per 2-3 davant de l'Igualada. Malgrat tot, les cròniques des de Sitges ens diuen que va ser novament un partit molt, molt disputat dels Sitges. De fet, el gol, el 2-3 de l'Igualada, l'Igualada s'ha posat primer 0-2, el Sitges va aconseguir empatar 2-2, i a l'últim minut Edu Fernández va fer el gol de l'Igualada, que es veia qualsevol esperança per l'equip del Garraf. D'altra banda, el Mataró va perdre també a casa seva per 1-3 davant del Noia Freixenet, i el Mataró segueix penúltim a la classificació. Ara mateix estan els del Maresme a 7 punts de la salvació. I dos marcadors més d'aquesta jornada, Liceu 2, Lloret 1, per tant, victòria ajustada de l'equip gallec, i el Blanes 2, el Dimar Reus Deportiu 5, el Reus que va recuperar-se després del cop que us dèiem abans, que va rebre a casa seva perdent contra el Liceu, va oferir a Blanes la seva millor versió i es va recuperar d'aquest cop amb gols de Marc Gual, que en va fer 2, Negro Paez, Toni Sánchez i Jordi Molet, en un partit molt ben controlat pels homes de Carlos Figueroa. Vist això, la classificació deixa el Barça encara com a líder amb 48 punts, segon és el Vic, que en té 47, el Liceu és tercer a 45 punts i el Reus és quart amb 41 punts, només 7 punts de diferència entre el primer i el quart, cosa que temporades anteriors això era poc entre el primer i el segon a vegades. Cinquè és el Noia, que té 36 punts i un partit menys, l'Igualada en té 34, el Lleida és setè amb 31 punts, vuitè és el Blanes amb 25 punts, que tancaria la zona d'accés als play-offs. Per la zona de baix, com us dèiem, Sitges és cué, penúltim a Mataró, i 14è és el Massanet, que té 19 punts. De cara a la propera jornada, la número 22, que es disputarà el proper cap de setmana, ens acosta als següents partits, el Noia Freixenet, que rebrà el Lloret. Duel de zona baixa entre l'Alcoi i el Mataró. El Vic, amb aspiracions de ser líder, rebrà a un equip també de la zona baixa com és el Xum Massanet. Si el Vic vol ser líder, haurà de guanyar el Massanet i esperar que el Barça ens ensopegui a la dificilíssima pista d'un encertat Igualada. Igualada-Barça dissabte a la tarda. Atenció ara al derbi del Garraf. El Vilanova-Sitges també dissabte al vespre. Reus-Lleida, Blanes-Liceu i finalment Tenerife-Voltregà són els partits d'aquesta jornada. Per tant, dos de destacats al Vilanova-Sitges per la rivalitat comarcal, pel fet de ser un derbi, i a l'Igualada-Barça.
Toc d'hoquei.
Entrem en terrenys de fer-vos diversos apunts pel que fa a hoquei patins. Comencem per la Supercopa, perquè el Noia i Barça comencen aquest dimarts la disputa d'aquest títol. Finalment, el Comitè Nacional d'Hoquei Patins ha fet oficial les dates i els horaris dels dos partits. Recordem que la Supercopa és una competició que es juga anada i tornada. El partit d'anada, per tant, és aquest dimarts, 3 de febrer, a les 9 del vespre, a la pista del Futbol Club Barcelona. I el partit de tornada serà el dimecres 25 de febrer a les 9 de la nit a la pista del Noia Freixenet. Per tant, aquest dimarts comença una bona final entre dos bons equips que poden donar molt de sí, com és el cas del Noia i el Barça. Recordem que en Lliga fa poc més de dues setmanes els de Sant Sadurní van guanyar per 6-5 al conjunt de Quim Pauls. Precisament el tècnic del Barça parla d'aquest partit.
Sí, un partit interessant. Sens dubte serà una final, doncs, maca, perquè realment són dos equips que tenen una vocació atacant, no, els dos, i que els agrada anar endavant. I en aquest sentit jo penso que poden ser partits dins de la igualtat, doncs, amb gols i o almenys amb possibilitats, no? I aquesta és una mica la valoració que podem fer. En definitiva, trobarem un Barça-Noia, un Noia-Barça, amb un segon partit a casa d'ells, que sempre és un avantatge, això, i caldrà, doncs, fer un bon partit aquí i poder marxar amb algun avantatge en el marcador, a fi efecte d'anar Noia, doncs, amb un guarisme, si no còmode, almenys d'avantatge per poder, doncs, guanyar la Copa. Jo crec que és més avantatge per l'equip que juga a casa, perquè en definitiva, primer que saben el resultat i per tant pots apretar més o menys en funció d'això, i d'altra banda una pròrroga, penals, tot això, sempre referències, tot això, pues, ho tens més per mà, no? En aquest sentit jo sempre crec que és un avantatge jugar el segon partit a casa. Home, jo crec que sempre serveix com a referència a nivell de forma de joc, no? Però no de resultat. Dubto que hi hagin tants gols en qualsevol dels dos partits. És un partit atípic, malgrat són dos equips que ens agrada atacar, com deia abans, sí que és cert que tants gols, és raro que en un partit d'hoquei en aquest moment es doni.
Aquesta serà la cinquena edició d'aquesta nova era de la Supercopa, que es disputa des de la temporada 2004-2005. El Barça ha guanyat 4 edicions i l'altra la va guanyar l'Ànima Reus. Dir també que aquest dimecres se celebra a la sala de plens de l'Ajuntament de la Corunya el sorteig de la Copa del Rei d'Hoquei Patins, que es farà finalment del 19 al 22 de març en aquesta ciutat gallega. Com a caps de sèrie hi participaran el Barça, el Vic, el Reus i el Liceu. D'altra banda també jugaran el Noia Freixenet, l'Igualada, el Lleida i el Blanes. I com us dèiem, tenim el mur del Facebook perquè ens deixeu els vostres comentaris. Ara és el cas de repassar-ne un. El Jordi Guardià ens comenta que el Vilafranca juvenil va guanyar contra el Lleida per 5-1. I tot seguit arriba el moment en què en guillemcarol.cat ens acosta aquelles pàgines web, aquells blogs que parlen d'hoquei patins.
Patinant per la xarxa.
3wsparlemdhoquei.blogspot.com. Aquest blog va aparèixer tan sols fa uns mesos i amb els pocs blogs monotemàtics d'hoquei que hi ha a la xarxa li pot ser fàcil convertir-se en referència. Els continguts són pocs i el disseny inexistent. Ara presenta unes extenses cròniques amb resultats i reflexions vàries sobre el món de l'hoquei. Parlem d'hoquei? Per descomptat que sí. 3wsokjiec.blogspot.com. Gairebé sempre parlem de webs d'hoquei escrites només en català. El castellà és un idioma poc emprat en el món de l'hoquei a Catalunya. Doncs bé, el blog del Jiec és un blog que no porta res, no diu res especial, ni presenta un gran disseny. És un simple blog del Jiec, amb cròniques i classificacions, per descomptat. Això sí, és un blog en castellà.
Toc d'hoquei.
Doncs tornem amb aquesta primera divisió nacional espanyola, tot recordant, com ja tothom sap, doncs, que aquesta jornada no hi ha hagut partits degut a la disputa d'aquesta Copa del Príncep que ja hem comentat al principi del programa i que va guanyar el Vendrell. Tot i això, per la jornada que ve sí que tindrem partits. Per la part alta, un interessant Liceo Areces i un Gallec Tordera. El Cerdanyola, que rebrà la seva pista al Sant Antonio, i el Vendrell, el recent campió, a visitarà la pista del Royal Oviedo. Altres partits són el Raspeig Corunya, el Vigo Stig Sant Feliu de Codines i el derbi català entre el Girona i el Vilafranca. Per últim, recordar que l'Alcobendas, el finalista d'aquesta Copa del Príncep, descansarà aquesta jornada. Un últim apunt d'aquesta primera divisió espanyola per parlar de Michel Salgado. Sí, sí, Michel Salgado, el jugador del Real Madrid, és notícia en el món de l'hoquei, i és que fa pocs dies es va confirmar que el futbolista gallec serà el nou president del Vigo Stig. D'aquesta manera, el jugador madridista demostra el seu interès per l'esport gallec i, afortunadament, més i sobretot per l'hoquei. L'actual president, Enric Ordiales, passarà a la vicepresidència i Michel Salgado es farà càrrec d'un equip que amb l'arribada del futbolista espera poder prendre impuls tant econòmic com social. Sens dubte, la imatge d'una persona mediàtica aportarà molts beneficis a l'entitat. Recordem que la presència de l'equip gallec aquest inici de temporada de Lliga va ser força dubtosa fins a l'últim moment, ja que les dificultats econòmiques de l'entitat, sobretot per falta de patrocinadors, van estar a punt de provocar la seva desaparició. Esperem, doncs, que aquest nou projecte reforci el Vigo Stig i l'ajudi a sortir d'aquesta complicada situació.
Aportacions, comentaris, informació
a radio@tocduquei.net.
I ara passem a repassar la setzena jornada de la Primera Nacional Catalana Femenina, remarcant la primera derrota de la Vilanova en tota la Lliga. Una derrota a pista de l'Arenys de Munt per 3-2. Tot i això, les vilanovines segueixen al primer lloc de la classificació, això sí, amb el segon classificat una mica més a prop. Un segon classificat que aquesta setmana, jornada, millor dit, li ha sortit tot rodó. I és que, sumant la derrota del Vilanova i les seves dues victòries, ha retallat 9 punts al primer classificat. I diem dos partits i dues victòries, ja que dissabte va disputar el corresponent a aquesta jornada davant el Noia, amb resultat final de 2-1, favorable a les voltreganeses, i diumenge va disputar el partit corresponent a la jornada passada, recordem, suspès pel temporal. Aquest també el va guanyar per 0-1 a pista del Vigas i Riells. Qui també va guanyar aquesta jornada va ser el Cerdanyola per un clar 5-1 davant d'un batallador casanenc, que tot i la contundent derrota va donar una bona imatge enfront les cerdanyolenques. Amb aquests 3 punts els consoliden la tercera posició, seguit d'un Arenys de Munt quart, que ja hem comentat al principi, aquesta jornada va donar la sorpresa al guanyar el líder, el Vilanova, per 3-2. Altres partits de la jornada són la contundent victòria del Vic per 8-2 davant del Vigues i Riells, la derrota per poc, per 2 només, del Piera davant del Clips de Sant Feliu, un Piera que, recordem, encara no ha guanyat cap partit ni ha sumat cap punt, un empat entre el Sant Cugat i el Baix Mataró, i per últim fer esment d'aquest Girona Igualada que va quedar ajornat. I de cara a aquesta propera jornada, el número 17, tenim dos partits interessantíssims de la part alta de la classificació. Tenim per un costat un Cerdanyola-Voltregà, un Cerdanyola que rebrà el segon classificat a Can Xarau, i un Noia Vic, dos dels millors equips classificats que també s'enfrontaran a Sant Sadurní. Altres partits són el Vigues i Riells Piera, el Sant Feliu Sant Cugat, el Mataró que rebrà l'Arenys de Munt, el Vilanova que rebrà el Girona i per últim l'Igualada rebrà la visita del Casanenc.
Toc d'hoquei.
L'espai de Primera Nacional Catalana fem un apunt destacant que l'ascens meteòric de posicions del Reus Esportiu B, que va sumar 6 punts en només 2 dies. Els Enroig i Negres van derrotar dijous passat al Calafell en un partit que tenien ajornat, i divendres, doncs, tot i així, també van vèncer el Voltregà B perquè l'equip d'Osona no es va presentar a Reus i per tant es dona el partit per guanyat en principi pels Roig i Negres per 3-0. El partit en el Calafell el van guanyar per 2-1. Per tant, sumant 6 punts de cop, el Reus Deportiu B se situa amb 22 punts, 8è a la classificació de Primera Nacional Catalana. A banda d'aquest partit, la resta de marcadors de la jornada 16 són els següents. Arenys de Munt 4, Ripoll 3. L'Arenys, per tant, que va guanyar i segueix a la zona alta, però el líder és el Manlleu, que va guanyar per 2-5 a la pista del Masies de Voltregà. El tercer classificat és el Vallès Calafell, que va guanyar per 3-6 a la pista del Piera. D'altra banda, derrota del Barça B a casa seva per 0-2 davant del Mollet. Ja ho veurem després a la classificació, que fa que el Barça B baixi posicions. El Mataró B també va perdre a casa, 3-4 davant del Tona, i el Caldes va guanyar per la mínima 2-1 al Taradell. Això fa doncs que, com dèiem, per la zona alta el Manlleu segueixi líder, segon el Calafell, tercer l'Arenys de Munt. El Manlleu té 6 punts sobre el segon. Recordem que només un equip aconseguirà l'ascens al final de temporada. L'Arenys de Munt té 36 punts, el Vilaseca és quart. Per la zona baixa, el Mollet aconsegueix pujar fins a la 15a posició i està només a 3 punts de la salvació. El Vilanova B és 16 amb 11 punts, penúltim, com dèiem, el Barça B, que té 8 punts, i el Ripoll és QE amb només 7 punts. Anem tancant aquest Toc d'Hoquei. Marc Pijuan, gràcies. Fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve, Sergi.
Fins aquí el Toc d'Hoquei d'avui, que hem fet possible Marc Pijuan i Sergi Sabater, amb la col·laboració de Guillem Carol i la coproducció de Ràdio Vic. Ens podeu escoltar per internet a tocdhoquei.net i també a la nostra xarxa d'emissores locals, a Ràdio Vendrell, Punt Si Ràdio, Ràdio Tordera, Ràdio Disco, Ona Codinenca, Ràdio Vic, Ràdio Silenci, Canal 20, Ràdio Maricel, Ràdio Cap de Creus, El Picat Ràdio, Ràdio Gelida, Ràdio Voltregà, Cerdanyola Ràdio i també a Ràdio Taradell. El Toc d'Hoquei també compta amb la col·laboració de Joan Ramon Dró, Anna San Ambrosio, Oriol Gené, Marc Pallarès, Marta Luján i Xavi Aymeric. Tornem la setmana que ve. Mentrestant, ens podeu trobar a internet tocdhoquei.net i al Facebook, i des d'allà fer-nos les vostres aportacions. Adéu-siau!